Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les narcollanxes que utilitzen les màfies per transportar droga des del Marroc fins a Espanya es fabricaven o es fabriquen a les comarques de Girona, concretament en una nau d'Empúria Brava, la comarca de l'Alt Empordà. En aquesta nau arribaven els cascos de les embarcacions i allí acoblaven tot l'equipament per convertir-les en aquestes narcollanxes. Bona tarda, soc Carlos Losada i l'operatiu de vigilància duanera, Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra s'ha tancat amb 19 detinguts. La banda, a més, funcionava com un hub empresarial amb repartiment de tasques i gestions per fabricar i vendre totes aquestes embarcacions. Més detalls sobre aquest important operatiu amb la Yolanda Canales.
La investigació va començar l'estiu de l'any passat quan es va detectar a la zona de Roses una embarcació que per les seves característiques, tamany, forma i motors potents, va fer suposar als investigadors que es tractava d'una narcolanxa. Un moviment estrany, segons explica la policia, perquè no és habitual a aquesta zona trobar aquest tipus d'embarcacions, que sí són més habituals al Camp de Gibraltar o al Delta de l'Ebre. Però la pressió policial ha fet que les xarxes busquin refugi més al nord, on la pressió és menor. L'organització, ara desmantellada, funcionava com un hub. Rebien la base de l'embarcació i l'acabaven de construir, una tasca molt especialitzada, però també donaven altres serveis logístics. Ho explica el sotinspector Carles Martínez, cap de la Unitat d'Investigació Criminal dels Mossos a Girona.
I això té un cost, no tothom sap fer-ho, no és senzill trobar el material, trobar els motors, no és fàcil, i aquesta empresa s'havia especialitzat en això. Després que eren gent de confiança per les organitzacions, a part, no només acaben de construir l'embarcació, sinó que facilitaven mitjans per poder-la traslladar.
Es tracta, en qualsevol cas, d'un cop important a la logística del tràfic de drogues al mar, especialment tràfic de xix des del Marroc fins a Espanya, segons el tinent de la Guàrdia Civil, Daniel Gómez.
Aquesta operació és un cop important a la logística que, d'alguna manera, podia donar suport i no només construint barques destinades al narcotràfic, sinó també adquirint tant el combustible com el material necessari per dur a terme aquests transports de substàncies estupefaents, principalment haixix provenent del nord d'Àfrica.
S'han detingut 19 persones en aquest operatiu i s'han intervingut 22 narcollanxes en diferents estadis de preparació.
De les comarques de Girona a les de Lleida, la tranquil·litat ha tornat aquest matí a la tranquil·la localitat del Pont de Suert, a la comarca lleidatana de l'Alta Ribagorça. I és que els veïns han viscut una nit força moguda amb una operació de la Guàrdia Civil contra el terrorisme jihadista. S'han fet diversos escorcolls en pisos del casc antic de la localitat i també s'ha detingut, però a Zaragoza, el propietari d'un dels pisos escorcollats. Guillem Campàs, explica'ns com han viscut els veïns del Pont de Suert doncs tot aquest desplegament policial durant pràcticament tota la matinada.
Ho han viscut amb sorpresa, però amb certa tranquil·litat, i és que l'operació va ser ràpida i sense cap incident. La Guàrdia Civil va desplegar tota una flota d'agents al nucli antic del Pont de Suert. Una trentena d'efectius, incloent policia secreta, agents en passamuntanyes i gossos policia, van entrar ahir al vespre en un pis del poble en una operació antiterrorista ordenada per l'Audiència Nacional. Uns veïns del poble que estaven a una terrassa prop del lloc dels fets ens expliquen com ho van viure.
Nosaltres, bueno, vam preguntar si ens teníem que moure i tal, ens van dir que no, que estiguéssim allí tranquils i quiets. Això sí, cap mòbil, cap gravació, que guardéssim els mòbils i res més. Ja després vam començar a veure com entraven, bueno, sortien, venia més gent.
També hem parlat amb la propietària de l'hotel-restaurant Cotorí, que estava obert quan va començar l'operació. Ens explica com la Guàrdia Civil els va assegurar que podien continuar amb normalitat el servei, ja que no hi havia cap risc.
Van acordonar la zona, no es podia sortir gairebé de la plaça, nosaltres tenim l'hotel i la terrassa hi havia gent, a fora també, ens van dir que no ens moguéssim, que no passava res, vam dir inclús si havíem de tancar terrassa o alguna cosa, ens van dir que no, que cap problema, que no ens preocupéssim.
Quan els agents van sortir del pis, ho van fer amb unes caixes a les mans, però amb cap detingut. On sí ha hagut una detenció relacionada amb l'operació ha estat a Saragossa, a la persona que, segons confirmen, tenia el pis llogat al Pont de Suert.
Gràcies, Guillem. Mentrestant, les aigües continuen baixant força tèrboles als Mossos i la crisi interna s'agreuja amb dos escàndols més. L'intendent Toni Rodríguez ha denunciat a l'actual número 2 dels Mossos, Eduard Sallent, per haver demanat dades confidencials d'una investigació judicial en curs i que afectaria l'exconseller d'Interior, Miquel Buch, en referència a l'escorta del pròfug Carles Puigdemont. L'altre escàndol, s'ha suspès la convocatòria a noves places per inspectors i intendents. El motiu és que una sala del Tribunal Avaluador es va trobar un telèfon mòbil amagat amb la funció de la gravadora ni més ni menys que activada. Sergi Tor, tot i aquest enrenou, ja hi ha nova data de convocatòria.
Sí, Carles, per aquest dissabte està previst l'examen a 10 places d'intendent i 15 dies després, el 22 d'octubre, l'examen a les 24 d'inspector. Aquestes places de nous comandaments són claus per la cúpula de Mossos i la Conselleria d'Interior i el decret de reestructuració del cos previst per fi d'any. La suspensió de les proves pel mòbil gravant a la presidenta del Tribunal d'Avaluació i la denúncia de l'intendent Toni Rodríguez pel seu cessament agrava una crisi descarnada al cos policial i eleva la tensió interna. Els treballadors agents a peu de carrer dominats per la perplexitat. El portaveu del sindicat policial USPAC, Albert Palacios, considera a COPE Catalunya i Andorra que el despropòsit és inimaginable.
És inimaginable el punt que estem arribant i sembla més una tira de còmic de la tia de Morta i Filemón que no d'un cos de policia. És una mica xapucero, no? O sigui, un mòbil sense targeta SIM que està gravant un tribunal avaluador. Pues bueno, aquí poden haver-hi les dues vessants, o que es volien saber preguntes o per on anaven els tiros, o gravar alguna mena de xanxullos.
I la llista de conflictes no s'atura. La denúncia judicial del que va ser el màxim responsable d'informació dels Mossos, l'intendent Toni Rodríguez, relegat a la comissaria de Rubí, Rodríguez ho atribueix a la seva negativa a facilitar informació de la investigació aleshores conseller Miquel Buch per l'escorta policial al pròfug Puigdemont a Bèlgica. Segons Rodríguez, Sallent, quan era el número 1 del cos, ara és el número 2, li va demanar diligències de la investigació que estaven sota secret judicial i ell s'hi va negar.
Molt bé, anem a Reus, on la Guàrdia Urbana diu que s'ha acabat la permissivitat amb els patinets elèctrics. Fins al mes passat s'han registrat 62 accidents amb aquests vehicles i s'han aixecat 543 actes per saltar-se la normativa. Aquestes dades indiquen que la tendència de les multes és creixent en consonància també amb l'augment de l'accidentabilitat. Davant d'aquestes xifres, la regidora de Seguretat de Reus, Dolors Álvarez, ha avançat que reforçarà la via sancionadora i que s'ha acabat l'excusa del desconeixement de la normativa.
Perquè, mirin, si el 2019 encara hi havia una desinformació o hi havia una petita o hi havia una ignorància en el sentit de que no se sabia per on se podia circular o la veritat és que hi havia moltes llacunes, no?, de com s'havia de fer servir aquests nous sistemes de mobilitat, el 2022 això no podem dir. I, per tant, la ignorància de les normes no eximeix del seu compliment.
Álvarez ha recordat que circular amb patinet per zones no permeses de Reus, com per exemple les voreres, suposa una multa d'entre 200 i 350 euros. Dos apunts més dins d'aquesta crònica de nou alumnes de l'Institut Dolors Mallafré de Vilanova i la Geltrú, a la comarca del Garraf, han presentat avui denúncies contra un professor que va ser detingut al juny per presumpte assetjament sexual i tocament, segons han confirmat fonts policials a l'Agència Catalana de Notícies. La detenció es va produir el 15 de juny després que tres alumnes al denunciessin per fer-los tocaments i comentaris de caràcter sexual. L'arrestat va passar a disposició judicial i va quedar en llibertat amb càrrecs. Després d'aquestes tres noies, fins a nou alumnes més han acabat presentant una denúncia contra el mateix docent. I un jutjat de Barcelona ha arxivat la investigació per la mort de l'expresident d'Angola, Eduardo dos Santos, a la capital catalana. A principis de juliol, la seva filla, Titger, havia demanat que s'investigués l'entorn de l'expresident per si havia estat assassinat i que tampoc es repartia patries el cadàver perquè alguns en volien fer un ús polític. La primera autòpsia va concloure que dos Santos havia mort per causes naturals, per culpa d'una cardiopatia que tenia des de feia molts anys i que es tractava a la ciutat de Barcelona. L'informe de l'autòpsia definitiu va corroborar aquesta versió. Per això, el magistrat del jutjat d'instrucció número 11 de Barcelona ha arxivat la causa per homicidi, intent d'homicidi i revelació de secrets. Obrim ja, quan són les 2 de la tarda i 28 minuts, l'àrea de serveis. Com cada dia ho fem amb la previsió del temps del Moisès Camunyes. Bona tarda, Moisès.
Bona tarda. Esperem per les pròximes hores a Catalunya cels poc ennuvolats o clars amb intervals de núvols baixos que quedaran al final del dia al sud de Tarragona sense descartar també allà algun banc de boira. Si parlem de les temperatures, avui són lleugerament més baixes, amb màximes de 28 graus a Lleida, de 27 a Girona i les màximes seran de 25 a Barcelona i a Tarragona. I si ens referim al vent, continuarà en general fluix i en predomini de les components sud i est. Si parlem ara de demà dimecres, esperem també cels poc ennuvolats amb núvols d'evolució diurna que creixeran al Pirineu a la tarda i al Ter Sud i a punts de litoral s'esperen intervals de núvols baixos i algun banc de boira durant el matí. Per últim, si parlem de les màximes, demà no canviaran gaire amb valors màxims de 28 a Lleida, de 27 a Girona i les màximes tornaran a ser de 25 a Barcelona i a Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sapiguem ara com està la xarxa viària. Ens ho explica el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. En general parlem de calma en aquesta xarxa viària. Sí que hi ha alguns trams de les rondes de Barcelona que presenten aturades, aturades intermitents, ronda de dalt, sobretot sentit Besòs, ronda litoral, en canvi, sobretot sentit Llobregat. AP7, hi ha un tram d'aturades intermitents, entre Cerdanyola, Barberà, sentit nord, sentit Girona, 2-3 quilòmetres. I un accident talla una carretera local propera a Capolat. És la PB-4241. Això, aquest accident, com dèiem, carretera propera a la zona de Capolat. Poca cosa més. De moment, a la resta de dies parlem de circulació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La ciutat de Barcelona flexibilitzarà la zona de baixes emissions amb més permisos temporals per circular. L'Ajuntament busca esquivar els esculls judicials amb noves autoritzacions dirigides sobretot als ciutadans més vulnerables i amb vehicles sense etiqueta ambiental de la DGT. A partir d'aquí a pocs dies podran circular per la zona de baixes emissions. Guillem Campàs.
Efectivament, Carlos, en la darrera actualització de l'ordenança de la zona de baixes emissions de Barcelona, el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, ha explicat les noves mesures que s'aplicaran. En primer lloc, es deixarà circular vehicles sense etiqueta matriculats a persones amb una renda baixa. Una de les altres modificacions ha estat l'augment d'autoritzacions diàries de 10 l'any a 24 l'any, de manera que es penalitza menys l'ús esporàdic del vehicle. L'últim element destacat és que les persones que en els pròxims 5 anys es jubilin no hauran de canviar el vehicle. Badia ha argumentat que el motiu d'aquests canvis és adequar-se a la nova llei de canvi climàtic i transició energètica.
Són elements que en termes generals creiem doncs, que el seu impacte ambiental serà petit, però que en termes particulars són molt importants.
L'acord entre la Generalitat de Catalunya i tots els ajuntaments té la intenció de reforçar els aspectes apuntats a la sentència judicial. Degut a la nova llei esmentada, segueixen obligats a mantenir la zona de baixes emissions.
No canviem el que era la delimitació, per tant, la zona de baixes emissions de Barcelona segueixen una zona de baixes emissions de rondes, principalment. Tampoc alterem els horaris, per tant, seguim treballant amb els mateixos horaris i tampoc alterem quin és el vehicle en aquests moments afectat, que és el vehicle sense etiqueta.
D'aquesta manera, totes les mesures estan enfocades a les demandes dels ciutadans, més que no pas en la millora de l'impacte medioambiental.
L'atur segueix la dinàmica de pujada que va iniciar el passat mes de juliol i el passat mes de setembre ha tornat a augmentar. Ho ha fet amb 3.373 persones i ara hi ha 354.318 catalans que busquen feina. El sector serveis és el que ha augmentat més les llistes de desocupats i, en canvi, la indústria i la construcció han vist reduir el nombre d'aturats. Les llistes de desocupats han augmentat a les quatre províncies amb Lleida al capdavant. La Irene és una noia que no només ha trobat feina els últims mesos, sinó que, a més, ha pogut canviar i ho ha fet, sembla ser que per millorar. Mar Puerto.
Sí, la Irene és una jove estudiant de 24 anys que fa tot just una setmana ha tingut la sort de trobar feina a un menjador escolar amb motiu de la tornada a les escoles, fet que a més li ha permès deixar la feina que tenia anteriorment. Ella mateixa assegura li va arribar a sorprendre.
Almenys de 24 hores, m'atreviria a dir, vaig tenir la sort que vaig trobar una altra ara per ara de cara al nou curs. Llavors vaig poder deixar l'altra on era abans. I això m'ha permès fer el canvi i estic bastant contenta, la veritat.
Una feina que ha pogut aconseguir amb la possibilitat de seguir l'any que ve i que, en canvi, intentarà compaginar amb algun altre que pugui trobar en horari de tardes, que de moment li està costant una mica més.
Com és un menjador escolar, és fixa descontinu. És a dir, quan acabi el curs em donaran de baixa i si jo vull tornar l'any que ve, doncs em tornaran a donar d'alta. Jo no és que tingui gaire sort en general sempre per trobar feines ràpid, però amb aquesta, per exemple, sí que m'he sorprès. L'únic que ara, per exemple, estic buscant una altra per compaginar-ho per les tardes i tot això i m'està costant més. Llavors, clar, suposo que també és una mica tenir sort.
Tot i això, i sent conscient de la situació actual dels joves i del seu entorn, assegura, influeix molt la professió i el tipus de feina que es busqui. La seva parella, per exemple, es dedica a la fotografia i el més segur és que hagi d'agafar l'atur.
Els meus companys sí que veig que els que estan buscant, quan al final acaben trobant, del que els pot encaixar més o menys, però acaben trobant del seu. Llavors, bueno, jo crec que al final és una cosa de buscar, buscar i buscar. La meva parella, per exemple, sí que ara l'han de fer fora per un tema de l'empresa i ell, clar, vol seguir treballant del seu, que és la fotografia, i li està costant una mica més, perquè la fotografia, que estigui ben pagat i tot, és complicat. I, per exemple, sí que s'haurà de demanar l'atur.
I és que hem de destacar més que el mes de setembre, que tradicionalment està marcat per la campanya d'estiu, aquest any s'ha escurçat per l'avançament del calendari escolar, un fet que també ha arribat a influir significativament en aquest increment de l'atur.
Gràcies, Marc. Com tots els dimarts, reunió del govern en català, el govern d'Esquerra i Junts, amb la incògnita de si serà l'última reunió dissabte, quan es conegui el resultat de la consulta entre la militància de Junts. Sabrem si aquests aposten per conservar sous i feina o bé decideixen marxar del govern, anar a l'oposició i quedar-se, podríem dir, que a la intempèrie. A l'espera de tot això, els consellers de Junts han donat aquest matí una imatge de tranquil·litat i, sobretot, de bona sintonia amb els seus companys d'Esquerra. La portaveu de l'executiu, Patricia Plaja, ha explicat que el president Pere Aragonès ha traslladat als seus consellers que aposta per la continuïtat del govern de coalició i els ha demanat que treballin al màxim, que treballin doncs, al 100%, Sergi Tor.
Doncs ja l'entrada, Carles, dels membres del govern a la sala de reunions al Palau de la Generalitat ha estat diferent. Habitualment ho feien en bloc per partits, i aquest matí anaven caminant barrejats, un d'Esquerra amb un de Junts. El gabinet de comunicació diu que l'entrada ha estat natural per ordre d'arribada. Amb la reunió, Pere Aragonès ha preguntat a tots els consellers l'estat dels seus departaments i li han explicat la situació de cada conselleria. La portaveu Patricia Plaja confirma que Pere Aragonès ja contempla tots els escenaris, entre ells la ruptura.
És una obligació i una responsabilitat de l'administració, d'aquest govern, tenir presents tots els escenaris. L'administració no pot improvisar a la presa de decisions de cap dels escenaris en els que té responsabilitat, i aquesta és una més d'elles.
Reunió ordinària amb un context extraordinari, la frase més repetida de Plaja, que no ha volgut respondre a la presidenta de Junts, Laura Borràs, que qualifica aquest govern de fraudulent. I la reunió del pròxim dimarts depèn de 6.000 militants de Junts. El típic que ens veiem la setmana que ve avui no s'ha pogut dir, i és que pot ser un fin sempre, segons la consulta de Junts.
Molt bé, mentrestant, l'exsecretari general de Junts, Jordi Sánchez, ha confirmat que votarà a favor de la continuïtat de Junts al govern a la consulta que el partit ha convocat per dijous i divendres. En una entrevista a TV3, Sánchez ha alertat que des de fora el govern no aconseguiran que es compleixin els acords sobre els procés als quals es va arribar amb Esquerra Republicana. Des de fora, ha dit, els acords encara seran menys realitat, ha volgut remarcar el dirigent de Junts per Catalunya. Malgrat constatar que Esquerra no ha estat lleial amb Junts, Sánchez ha assegurat que si ara trenquen amb els republicans trigaran anys a refer la unitat independentista. Serà una quimera, ha dit Sánchez, completament absoluta. I Vox ha demanat per la seva banda la dimissió del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la convocatòria d'eleccions a Catalunya per la crisi entre els socis de l'executiu. El portaveu del grup parlamentari a la Cambra Catalana, Joan Garriga, ha dit aquest dimarts que estan molt preocupats per les baralles constants entre Esquerra i Junts. El govern està completament trencat, ha dit. Els separatistes continuen barallant-se i estan apartats de la realitat. D'altra banda, el grup de Vox ha reclamat que els Mossos d'Esquadra deixin de dependre del Departament d'Interior de la Generalitat i que passin a mans de la Policia Nacional per evitar la intromissió política. I encara en últim apunt, en tot aquest guirigall que hi ha dins de l'executiu del govern, l'Assemblea Nacional Catalana, aquest òrgan exterior, ha convocat una acampada a la plaça Catalunya el cap de setmana que ve, el dia 15 i 16 d'octubre. La presidenta de l'entitat, Dolors Feliu, ho ha anunciat en un acte sobre el 1er d'octubre celebrat a Tiana, a la comarca del Maresme. Feliu explica que és un acte de protesta per denunciar l'opressió de la causa general contra Catalunya i, a més, vol ser un avís cap al Parlament català. Fem una pausa, com que dèiem, a aquesta hora per la publicitat. Hi ha 3 minuts de bones recomanacions. Després tornem amb més notícies. Fins a les 3.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este martes llega la Operación Champion. Vuelve el mejor fútbol del mundo. ¡Vuelve la Liga de Campeones!
Alégrame el día.
Y no hay mejor sitio para vivirla que Tiempo de Juego.
Lo auténtico.
Desde las 8:30, Club Brujas, Atlético de Madrid, Inter, Fútbol Club Barcelona.
¡Uf!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
A vosotros, agricultores y ganaderos, que sabéis qué tiempo va a hacer con solo mirar al cielo, que entendéis el idioma de los animales y que hacéis posible que los alimentos lleguen a la mesa. A vosotros que no tenéis horarios y que lucháis contra sequías, tormentas y heladas, es el momento de asegurar vuestro esfuerzo. Como cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios para ayudar a miles de familias como la tuya. Asegura tu esfuerzo, asegura tu futuro. Gobierno de España.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
SUV, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés con el 20% de regalo en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 11 de octubre disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les persones immigrades que viuen entre nosaltres i els facilita l'acollida a la nostra societat mitjançant tots els recursos dels quals disposa l'entitat, sense diferenciar per raons d'ètnia, religió, nacionalitat o situació administrativa. El programa de migració disposa de diferents projectes destinats a atendre les persones immigrades en allò que els fa diferents dels autòctons, el fet migratori i la legislació d'estrangeria. Des d'aquest programa, doncs, es porta a terme l'assessorament jurídic d'estrangeria, l'acompanyament al retorn voluntari per a aquelles persones que han decidit tornar al seu país d'origen, els projectes de codesenvolupament que promouen la participació activa de les persones migrants en el desenvolupament de les seves comunitats d'origen i la denúncia, incidència i sensibilització envers el fet migratori.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
T'explico ara que fan falta 65.000 donacions de plasma a l'any, un 60% més de les que es fan actualment. Amb aquesta frase, el Banc de Sang fa una crida a la ciutadania a donar plasma per poder satisfer totes les necessitats sanitàries amb què es troben. Per incrementar aquestes donacions, el pròxim dijous, el dia 6, de 9, a 8, de 9 del matí a 8 del vespre, el Saló de les Cròniques de l'Ajuntament de Barcelona es convertirà en un espai adreçat a les persones que vulguin donar plasma. En volem parlar amb la senyora Roser Vallès, que és la responsable del projecte Plasma del Banc de Sang i Teixits. Senyora Vallès, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, com estem?
Molt bé. Aviam, situem a l'oient. Qui pot donar plasma, quins requisits s'han de tenir i quan donen una donació?
Mira, pot donar plasma. Els requisits per donar plasma, Carlos, són exactament els mateixos que per donar sang. Per tant, això vol dir entre 18 i 70 anys, que estiguis bé de salut, que si ets una senyora no estiguis embarassada, i llavors tu te'n vas cap a un hospital o una campanya de plasma, allà et fan l'entrevista i mira que no hi hagi cap criteri d'exclusió temporal o definitiu segons algun antecedent que puguis tenir. Mm-hmm. Inclús si estàs prenent medicació no hi ha cap problema, vés-hi perquè serà el metge que t'esperarà a l'entrevista qui dirà si prenent aquesta medicació pots o no donar. Val? Mm-hmm. Llavors, una donació de plasma, quant temps dura? Aproximadament dura entre 3/4 d'hora i 1 hora. I per què dura més que una donació de sang? Doncs perquè la donació de plasma el que es fa és que et fan la punxada, igual com una donació de sang, i la sang se'n va, en lloc de directament a la bossa, a una màquina que tens al costat, filtra la sang, la centrífuga filtra i filtra el plasma, però en la bossa que hi ha penjada surt el plasma només, i per la mateixa punxada et retorna la sang, la cel·lularitat de la sang. Mm-hmm. El plasma és el líquid de la sang. Per tant, es retorna tots els hematies, les plaquetes, etc.
Una pregunta, quan anem a donar sang, tots sabem que és sang, no? Però el plasma, què és exactament? I, per exemple, cada quan es pot donar plasma?
Mira, el plasma és el líquid de la sang. De fet, quan fas una donació de plasma, veus que el plasma té un color groguenc claret transparent, val? És el seu líquid, no hi ha cap cèl·lula. I per aquest motiu es pot donar plasma cada 15 dies. La importància del plasma radica en que en aquest líquid de la sang hi corren una sèrie de proteïnes que són vitals, que són imprescindibles per la vida. I entre elles hi ha els anticossos, les immunoglobulines. Val? Llavors, hi ha malalts que, pel motiu que sigui, el seu cos no fa, no crea aquests anticossos quan està en contacte amb un virus, una bactèria, etc. No crea anticossos.
Sí, sí.
Llavors, aquests malalts doncs, sempre es posen, cada infecció, cada contacte que tenen amb aquests virus, doncs es posen malalts. Per tant, es posen malalts més vegades i d'una forma més greu. Mm. El tractament d'aquests malalts, doncs és molt fàcil, no tenen immunoglobulines, doncs que fàcil, te la poso, no? Diu, doncs sí, però d'on traiem aquestes immunoglobulines? Doncs, desgraciadament, no es poden sintetitzar artificialment. I, per tant, d'on les traiem? D'allà on estan. I on estan? Ja. En el plasma.
En el plasma. I és molt difícil trobar donants de plasma, senyora Vallès, o no? Costa?
No és que sigui difícil, trobar donants de plasma. És que no es coneix la donació de plasma. I això és directament proporcional a la dificultat en trobar donants. No és per la dificultat en si mateixa, sinó per la manca de coneixement del plasma. I és per això que volem que fem aquesta setmana, volem visibilitzar molt i sensibilitzar molt la ciutadania respecte a aquesta donació.
A banda d'aquesta jornada intensiva que hi ha al Saló de Cròniques de l'Ajuntament de Barcelona, el dijous de 9 del matí a 8 del vespre, en quins hospitals es pot donar doncs, plasma també?
Doncs es pot donar plasma a tots aquells hospitals que es pot donar sang. Per tant, als 12 hospitals de Catalunya on es pot donar sang, es pot donar plasma. Si parlem de Barcelona, doncs estem parlant de Sant Pau, de Vall d'Hebró, de Bellvitge, del Clínic, de Vall d'Hebró, ja ho he dit.
Sí.
Badalona, a Can Ruti, no? A Terrassa, Manresa, també el Truet de Girona.
El Truet de Girona, el Joan 23 de Girona.
Ah, exacte, el Joan 23 de Tarragona, a l'Hospital de Reus també, i a l'Arnau de Vilanova de Lleida.
Clar. Escolta, Roser, tinc entès, aviam si estic ben orientat o no, tinc entès que s'han de tenir les venes més gruixudes per donar plasma, que no quan fas, per exemple, una donació de sang. Això és així o...
No.
Llegendes urbanes, aviam.
No són llegendes urbanes, però no és del tot acurat.
Ah.
No és que s'hagin de tenir més gruixudes. És que no es poden tenir unes venes molt finetes. Hi ha persones que quan es van a fer una analítica la vena és molt fineta i costa molt. En el cas de la donació de plasma, com he explicat abans, que retorna la sang, doncs necessitem una vena d'un calibre normal. No és que hagi de ser més gruixuda, sinó que no ha de ser especialment fineta.
Mm.
I en aquest cas, si una persona va allà i es veu que és una vena dificultosa, doncs ja se li proposa que faci una donació de sang i de la plasma.
Molt bé, Roser, moltíssimes gràcies per explicar tot això sobre el plasma. Convidar els que ens estiguin escoltant doncs, a participar en aquesta, podríem dir, setmana de la donació de plasma. No hi ha límit d'edat, no? Ja m'ho has dit, bueno, sí, una franja...
Els 70, de 18 a 70 anys.
De 70, molt bé.
I jo sí que, voldria fer incís en la importància de la donació de plasma perquè és una importància directament proporcional a la importància de poder tenir el tractament a casa nostra pels nostres malalts, que sense aquest tractament tenen moltes dificultats.
Molt bé, doncs amb aquest missatge final donem les gràcies a la senyora Roser Vallès per estar amb nosaltres aquí al migdia COPE Catalunya i Andorra, i ja ho sabeu, cal anar a donar plasma si ho voleu fer a la Marató dijous 6 d'octubre de 9 del matí 8 del vespre, Saló de Cròniques de l'Ajuntament de Barcelona i a tots els hospitals públics de Catalunya, que són 12 ni més ni menys, estan preparats, esperen-vos. Roser, moltíssimes gràcies i molt bona tarda, eh?
A vosaltres, bona tarda.
Molt bé, ja ho has escoltat. Fan falta més donacions de plasma a Catalunya per poder elaborar medicaments i, sobretot, tractar els pacients que en necessiten, com el Pol. És un nen de Terrassa que pateix una malaltia que requereix 25 grams d'immunoglobines cada 15 dies. Aquestes immunoglobines s'aconsegueixen, com ho sabeu, com us ho hem explicat, del plasma. Amb la mare del Pol ha parlat aquest matí la Iolanda Canales.
L'Esther és la mare del Pol, un noi de 14 anys que pateix la síndrome SABI, una malaltia rara. És un trastorn genètic autoinflamatori que provoca que el seu sistema immunitari no funcioni bé i que, per dir-ho d'una forma planera, que ataqui el propi cos, s'ataqui a si mateix. Per això cal reduir el sistema immunitari i les defenses del Pol queden molt mermades. El deixa, de fet, exposat. Un simple constipat pot derivar en una complicació important. Per això, un dels tractaments que rep el Pol és la immunoglobulina que prové del plasma. Per al Pol i per a pacients com a ell és fonamental per tenir una millor qualitat de vida a les donacions de plasma. I es necessiten moltes, com diu l'Esther, que ha notat que ara costa més de trobar-ne.
Al Pol li han rebaixat el tractament una mica i altres pacients doncs, directament els estan retirant, no? Perquè no hi ha immunoglobulines per tothom, no hi ha tractament per tothom.
Per fer-nos una idea, per tenir plasma tot l'any, el Pol necessitaria 240 donacions. D'aquí que l'Esther, que també és secretària de l'ACADIP, l'Associació Catalana de Dèficits Immunitaris Primaris, faci una crida que la gent perdi la por i doni plasma.
Conscienciar de que no és més que una donació de plasma, de sang, perdó, vull dir, simplement que és una mica més llarga, però en quant a durada, però no ha de ser més complexa que això, i és que no necessitem, o sigui, ara ja és una necessitat vital perquè molts d'aquests pacients els hi va la salut i els hi va la qualitat de vida.
L'Esther recorda que la immunoglobulina no es pot fabricar, no es pot anar a la farmàcia a comprar-la i l'única opció que els queda és la solidaritat de la gent.
Molt bé, tenim ara una bona notícia per la butxaca de tots. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha anunciat que els pressupostos generals de l'Estat per l'any que ve, l'any 2023, inclouen la gratuïtat de rodalies i mitja distància. D'aquesta manera, la mesura que està en vigor des de setembre i vencia a finals d'aquest any es mantindrà durant tot l'any vinent, any electoral. En roda de premsa, aquest dimarts, després de la reunió del Consell de Ministres, que ha aprovat el projecte de comptes públics per l'any que ve, Montero ha explicat que la partida destinada al Ministeri de Transport s'incrementa un 41% fins als 700 milions d'euros. La major part anirà destinada a Renfe per sufragar el manteniment de la bonificació i gratuïtat tant de rondalies com també de mitja distància. Anem a Barcelona. Els veïns del Raval han iniciat la seva creuada particular en contra de l'ampliació del Museu del Magba. Les entitats i veïns de la zona han decidit plantar cara davant el futur equipament que retallarà, segons ells, 1.000 metres quadrats d'espai públic a la plaça dels Àngels. Jorge Abati.
Així és, Carlos. L'ampliació, diuen, comptaria amb un nou edifici de 3 plantes que taparia el Convent dels Àngels. L'ampliació del MACBA és fruit d'un acord entre l'Ajuntament de Barcelona i el museu que remunta al 2019 i que permet, d'una banda, ubicar el Cap Raval Nord a la Capilla de la Misericòrdia i, de l'altra, ampliar el museu amb un nou edifici a la plaça dels Àngels. La Carmela Torró, de la xarxa veïnal del Raval, ha afirmat que els veïns no poden perdre ni un metre quadrat d'espai públic.
Gairebé 1.000 metres quadrats d'espai públic que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval d'esquenes al seu veïnat. 1.000 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no els hi serà retornat. Les veïnes del Raval no podem perdre ni un metre quadrat d'espai públic i defensarem el que és de totes als tribunals.
Els veïns volen evitar que el projecte tiri endavant. Per això, l'Elisenda Puigades, de l'antiga Massana, demana que s'aturi immediatament el procés d'ampliació.
El que demanem és que s'aturi immediatament el procés d'ampliació, que es convoqui al mes d'octubre un Consell de Barri extraordinari per parlar només de l'ampliació del MACBA, perquè les veïnes puguin expressar-se i preguntar el que necessiten. Si no s'atura immediatament el procés d'ampliació, si no es convoca abans que acabi el mes aquest Consell de Barri, començarem accions contundents.
Així doncs, la modificació del Pla General Metropolità per l'ampliació del MACBA va ser aprovada de manera definitiva a la Comissió d'Urbanisme l'octubre de 2021. D'aquesta manera, està previst que les obres per al nou edifici del MACBA comencin al febrer del 2023.
Tenim una última hora des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha declarat ferma una sentència que obligava a aplicar el 25% de castellà a l'escola Bogatell de Barcelona. La resolució anul·la el projecte lingüístic del centre perquè considera que no contempla el caràcter vehicular del castellà com a llengua oficial, juntament amb el català. Un cop el Tribunal Suprem va decidir no admetre tràmit al recurs del Departament d'Educació contra la sentència que obligava a aplicar el 25% del castellà, el TSJ declara doncs ara ferma aquesta altra sentència sobre un centre concret, concretament aquest centre, l'Escola Bogatell de Barcelona. Recte final de l'informatiu migdia, parlem d'esports amb el Joan Ballori. Joan, bona tarda.
Hola, Carlos, bona tarda.
D'aquí res, 10 minutets, Esports Cope, fins a les 4 en punt, amb la Champions com a gran titular, eh?
Sí, amb la prèvia d'aquest gran partit que tenim aquesta nit a partir de les 9 al Giuseppe Meazza, aquest Inter-Barça. Recordo que el grup està amb el Bayern de Munic, líder 6 punts, Inter i Barça en tenen 3, i victòria Pilsen 0, així que se la juga el Barça en aquest doble enfrontament amb l'Inter avui a Milà i la setmana que ve dimecres a l'estadi del Camp Nou. Recordem al Barça les baixes d'Araujo, Koundé, Bellerín, De Jong i de Memphis Depay, però també té baixes importants a l'Inter, Brozovic, que és el seu migcampista més important, i el davanter Lukaku. A més, l'altre davanter, Lautaro Martínez, no està al 100%, però sembla que serà titular. L'Inter, que juga amb dos davanters, això farà que molt probablement veiem el Barça jugar amb defensa de 3 aquesta nit al Giuseppe Meazza.
Molt bé, i això el Barça, però l'Espanyol suposo que també hi ha notícies i alguna d'elles molt importants, no?
Sí, a l'Espanyol s'ha fet aquest matí el tancament de la campanya d'abonaments. Les xifres són les següents. L'Espanyol té ara mateix 27.311 socis, que són 2.694 menys que la temporada passada, i té 21.681 abonats, 888 menys que l'any passat. L'equip no ha començat gaire bé, no enganxa, i això es nota en aquestes xifres. A banda de comentar aquestes xifres, amb el Quique Iglesias parlarem també del problema que té l'Espanyol a la porteria amb l'exporter de l'Espanyol, Alfred Arjanso. I al marge del futbol, et destaco que en bàsquet avui tenim el debut del Manresa en competició europea a la Champions. Debuta a partir de 9:15 a la pista del Limoges.
Molt bé, molta sort per Barça i també per el Manresa de bàsquet. Ballori, t'escoltem, 3 i 5 minuts, eh?
Perfecte, fins ara. Gràcies, Carlos. Cope.
Fins ara.
Adéu.
I aquesta sintonia, amb aquesta cara de felicitat que té, és de la Montse Rodríguez i la seva linterna Cope Catalunya i Andorra.
Què tal, Montse? Serà? Molt bé.
Escolta, del guió que tens per avui, m'ha sorprès una cosa d'un bar de Sants. Què fan a Sants?
Doncs mira, és un bar de Sants...
No ho expliquis tot, eh?
...que han decidit fer plats amb aliments descartats a grans cadenes, els que diem els productes lletjos. Allò que dius, aquesta poma, oi que lletja no me l'agafo, doncs aquesta gent...
Volen aprofitar, clar que
sí. Han fet un projecte gastronòmic i sota el nom Sobres Mestres, està molt bé, eh? Sobres Mestres, i persegueixen, òbviament, lluitar contra el malbaratament alimentari. En parlarem amb una de les integrants d'aquest projecte, que a més és consultora alimentària.
Molt bé. I la grip, què passa amb la grip? Es pot vacunar la gent ja o no?
Doncs la gent ja es pot començar a vacunar. Ja sabem que la gent gran que està doncs, ara mateix a residència s'està vacunant a un braç de la grip i a l'altre braç del tema de la Covid, el recordatori. Doncs bé, la resta de humans, l'ossada, ens hem de vacunar de la grip perquè diuen que aquest any és molt més important que mai perquè, com encara està la Covid per aquí, hem de tenir el sistema immunològic ben alt.
Molt bé, i aviam, també crec que els sords tenen problemes, els sords se senten una mica discriminats.
Home, no m'estranya, Carles, perquè la Federació de Persones Sordes de Catalunya estan denunciant que fora de la capital catalana, és a dir, de Barcelona, les famílies no reben prou recursos a les escoles. Han de desplaçar-se fins a Barcelona si volen que els seus nens o nenes sords s'escolaritzin en una escola inclusiva on s'ensenyi la llengua dels signes i també l'oral. Avui en parlarem amb el seu president, però el president no ho veiem, és una persona sorda, parlarem amb l'intèrpret.
Amb l'intèrpret, fantàstic, serà molt interessant. Aviam, alguna cosa més o encara tens algun tema més amagat que
doncs,
no pots explicar?
Avui parlarem també d'aquesta proposta que ha fet el Ministeri d'Hisenda de pujada de sous als funcionaris, però què passa? No estan d'acord. Els sindicats de la funció pública consideren insuficient aquesta oferta perquè només comportaria un increment en 8 anys, en 3 anys, d'un 8%, que els hi sembla poc. Parlarem per als funcionaris de Catalunya, perquè volen que es plantegi que sigui des de Catalunya i no des de Madrid, on es planteja el tema de la pujada o baixada de sous, com es feia abans. Avui tenim el programa Farcides.
Tens de tot, Vull dir, sorts, el tema de Sants, molt maco el tema de Sants.
Després et portaré a menjar un producte lleig que veuràs com t'agrada.
Segur que serà boníssim. Gràcies, Montse.
Gràcies, Carles.
Després, Tanquem migdia Cope Catalunya i Andorra. Com sempre, l'actualitat no s'atura. Hi ha més notícies de la resta d'Espanya i el món. T'ho explicaran. T'expliquen tot el que t'interessa, com sempre. Pilar García Muñiz i Àngel Correas. Nosaltres ho deixem aquí. Que vagi bé. Molt bona tarda. Adéu-siau.